Sempre s'ha dit que els gossos s'assemblen als seus responsables i això no sempre és positiu. És el cas del Coco, un gos addicte a l'alcohol. És un gos labrador de 2 anys i atenció perquè s'hauria tornat addicte bevent de les ampolles que l'amo deixava tirades al terra. Això ho ha fet públic un refugi d'animals britànic que està tractant ara mateix aquest gos, el Coco. Volem saber per què passa realment això i quin és el tractament o què s'ha de fer quan ens trobem amb un gos amb l'addicció a l'alcohol, com és el cas del Coco. Ricard Adán Solà, veterinari, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt bé.
Havies conegut algun cas o has tingut a les teves mans algun cas d'un gos amb addicció a l'alcohol?
No, no. Tan concretament com parlar d'addicció a l'alcohol, no. Ara, casos de gossos que hagin consumit substàncies addictives, sí, això sí que m'he trobat. I sempre és pel mateix cas d'aquest gos. Un descuit, entre cometes, o mala praxis per part del propietari.
Què s'ha de fer? O quins són els primers símptomes per saber si aquest gos té una addicció o en aquell moment està amb un síndrome d'abstinència, no?
Exacte, mira... Jo crec que són dues coses. En aquests casos, el més normal és mirar el propietari. Perquè un gos sigui addicte a una substància ha de tindre un consum reiterat. M'explico, si pren un alcohol un dia, pot agafar una bona borratxera i fins a arribar a un comatèric. Jo he vist gossos borratxos de festes que s'han deixat al cubell de la sangria. Els he vist i es nota que estan borratxos, pobrets. I que poden arribar a tindre un coma etílic i a mi els es tracta igual que les persones. També gossos que han menjat maria o substàncies d'aquest tipus perquè també ha sigut descuidat del propietari i veus l'aspecte del gos i la manera de comportar-se el gos és semblant a quan induïm un gos per una cirurgia. Per tant, és molt fàcil identificar per nosaltres que hi ha alguna substància estupefaent pel mig. Això és una cosa.
Sí. Llavors,
hem de tractar l'animal, doncs, deixant-li que faci efecte, tindre control de les seves constants perquè no vagi a més. Això seria una cosa. Ara, que sigui addicte vol dir que el que s'han donat compte és que quan no està consumint aquesta substància presenta síndrome d'abstinència. Això ja és més estrany per nosaltres. Però el síndrome d'abstinència seria una hiperactivitat, una ansietat, un malestar, una depressió. Tots aquests símptomes d'abstinència són els que hauríem de detectar. Per tant, com puc saber jo un gos que em presenta amb un brot hiperactiu, molt nerviós o ansiós, que pot ser un síndrome d'abstinència? Jo crec que aquest veterinari anglès el que va veure és el propietari i aquest propietari fa una cara de dir
sí.
Jo també en tinc i és possible que el gos hagi estat consumint contínuament, perquè si no, realment se'ns pot escapar.
En Ricard, què es fa en aquests casos? Per exemple, tu què faries? Una analítica primer per saber com està el gos? Per on actuaries? Per on comences?
Jo començo per relaxar el gos. Començo per tractar els símptomes. Un gos que tingui un síndrome d'abstinència
sí.
I que se'ls presenta amb ansietat, el que ha de fer és relaxar-lo, posar-hi relaxants, benzodiazepines o algun relaxant o fins i tot un preanestèsic per fer-li passar tots els efectes de l'abstinència el millor possible. Pensa que molts cops a la forma més ràpida de passar l'abstinència és controlar els paràmetres bioquímics de l'organisme i mantenir el sistema nerviós el més outside possible, o sigui, anestesiar-lo i tindre'l amb fluids, controlat, i que li passi totes les necessitats físiques i neurològiques d'aquella substància. I un cop ja li ha passat, ja pots començar a recuperar l'animal. Que una persona és més complicat, sí, perquè per tindre l'anestesiat una persona 2 o 3 dies és una cosa que ens posa molt nerviosos a tots. Però crec que amb un gos que no és conscient, no li pots explicar el que té i no li pots ajudar terapèuticament, psicològicament, a passar l'abstinència, el que hauria de ser és un gos que estigui sedat durant tot el procés de desinhibició d'aquesta substància en la que s'ha creat l'addicció.
Estem parlant de gossos. Això també pot passar amb un gat o el sistema és diferent?
I tant, amb un gat sí, perquè a més tenen els gats, i ara que no s'enfadin els gats addictes, tenen tendència a prendre substàncies estranyes i que els crea eufòria. Gats que prenen herbes que per nosaltres no ens creen cap mena de problema,
certament.
Ells pues tenen una certa excitació, és com si prengués una mica de droga, i els agrada posar-se en aquests estats. Per tant, és un animal que fàcilment pugui prendre una substància d'aquestes si no és dolenta de gust, perquè això sí que no ho toleren els gats. Per tant, també podria ser un gat i qualsevol altre animal que prengui una substància d'aquest tipus. Mm-hmm.
Ricard, no vull ser malpensada, però a vegades quan veiem a gent que està pidulant al carrer i està acompanyada de gossos, que això està totalment prohibit perquè li han de retirar el gos si està pidulant amb el gos, sí. Veiem a gossos que a vegades dius, sembla com si estigués mort, no? De vegades podem pensar o malpensar que aquell gos està prenent alguna cosa que no cal, no?
Ara et diré una cosa, intentaré arreglar aquest comentari per no alarmar la gent. Jo ara estic al costat de la meva gossa i t'asseguro que només pensa, em sembla, que s'hagi pres alguna cosa, perquè no aixeca ni les celles. I la tinc aquí tranquil·lament sobre un coixí.
Sí.
Els gossos, quan estan acostumats a un ambient i és al seu lloc, doncs se relaxen. Fan el gos, que és dormir.
Exacte.
Per tant, jo vull pensar que passa això. És més, a Barcelona, per casualitat, estic col·laborant amb un projecte amb els gossos i els animals que puguin tindre la gent que no té llar. Aquella gent que s'ha quedat sense llar però que ja tenia un animal de companyia i que no té ni mitjans ni possibilitats de mantenir l'animal de companyia o poder-lo entrar en un servei municipal. Ara es poden entrar al servei municipal gràcies a que hi ha aquest servei que vigilem. I això ha sigut gràcies, sobretot, a moltes ONGs com FADA que han anat a veure si realment passava això que m'estaves dient ara. I ja puc dir que ara per ara jo gairebé posaria de mal foc perquè no hi ha cap propietari de gos que estigui al carrer que realment cedi el gos o anestesiï el gos o li doni alguna substància perquè es quedi d'aquella manera.
No, això
jo mateix ho he comprovat apropant-m'hi. I dir, escolta, què tal el gos? Que tal? I he vist que el gos reaccionava correctament.
Em deixes més tranquil·la. Recordem que la Coco ara mateix ja s'està recuperant, no pren medicació i comença a tenir un comportament normal. Amb tot, encara no se'l pot adoptar perquè li han tret a l'amo. No podia ser d'una altra manera i està esperant ser adoptat. I hem de dir que l'altre gos que li acompanyava va acabar morint fent el mateix, el pobre.
Clar, això és un problema. Ara, el gos aquest, l'avantatge és que, com que no pot anar a una licoreria a comprar alcohol, no tindrà recaigudes.
Efectivament.
Amb la seva addicció. I podrà ser adoptat tan bon punt puguin arreglar el tema burocràtic. Però ara aquí, a Catalunya, des de molt temps, i ara a Espanya s'està començant a reorganitzar tot, ens estem posant una mica més seriosos amb el que vol dir maltractament. Maltractar no significa donar una pallissa, significa no cuidar correctament
efectivament,
la companyia.
Efectivament. I si no ho fan, fora, que li treguin el gos.
Exacte.
I sobretot aquests exàmens importants i ser o no persona apta per tenir un gos a casa, perquè necessita una persona responsable d'aquell gos. Doncs me n'alegro molt d'haver parlat amb tu, Ricard Adán Solà, veterinari, que sempre que el truquem està allà per explicar-nos tot allò que li preguntem. I en aquest cas hem parlat del Coco, que és el primer gos que rep tractament per l'addicció a l'alcohol. Ricard Adán, gràcies, un petonàs, bon cap de setmana.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.